Us presentaré amb molt de gust a la conferenciant d'avui, que és la doctora Franzina Esteve. Ella és experta en un dels temes que ja sabeu que és un dels temes clau en aquests moments, que és el tema dels plans d'igualtat, no? A tot arreu, a empreses, a institucions públiques i a nivell europeu, ha treballat molt. I llavors ens semblava que, bueno, que estava molt bé, no?, de poder comptar amb la seva participació. Ella és professora titular de Dret Públic, està en el Departament també de Dret Públic de l'UdG i està en un grup que justament treballa temes comparatius dins de la comunitat europea i temes també d'immigració. I ara em comentava que estan a punt de treure una publicació, potser la doctora Franzina Esteve us ho comentarà, que ja és sobre els temes aquests d'igualtat a nivell europeu, no és?
Sí, i de transposició de directives.
I de transposició, que properament sortirà, no? Llavors, jo penso que la seva recerca i el seu treball, ja ho veureu ara quan ella faci la ponència, està molt bé en el sentit aquest de poder-nos apropar, no?, sobretot pels que no estem a dret, una mica què és el que vol dir tot el tema de la llei d'igualtat, no? I amb aquesta comparativa, a més. I bé, doncs el títol és aquest, ja ho heu vist, el marc jurídic europeu i el seu desenvolupament mitjançant la llei d'igualtat entre homes i dones, i li cedeixo la paraula i en tot cas aniré allà perquè he vist que portes un PowerPoint i
després torno.
Gràcies.
Funcionant, Gràcies, Teresa. Gràcies, Nicole. En primer lloc, agrair als organitzadors d'aquest cicle de conferències la tasca d'haver estat capaços d'organitzar també des d'aquesta perspectiva pluridisciplinar. Entenc que és una vessant molt rica i que cal potser abordar aquest tema de la igualtat, de la situació en la que ens trobem des de diferents perspectives i precisament doncs, fins i tot des de la perspectiva sociològica, antropològica, mèdica, crec que és un complement molt adient. A mi començarem la vessant jurídica i tinguent en compte doncs, que el tema que comentaves, Teresa, dels plans d'igualtat seran sobretot tractats per la companya que ho farà el proper dia, per la professora Mariona Illamola, que tractarà més aquesta vessant, diríem, veurem ara que la llei permet aquest desenvolupament, tant les normes europees com les normes internes, però ella es centrarà més en la vessant de discriminació i la vessant, diríem, de promoció de la igualtat efectiva, de la igualtat d'oportunitats, i un dels instruments claus que preveu la llei d'igualtat a nivell intern, però que també diríem, és una mica el gran instrument, no?, que s'està desenvolupant, que en alguns llocs que la Universitat de Girona doncs, s'ha aconseguit tenir un pla d'igualtat, no totes les universitats el tenen, però ni totes les grans empreses, ni tot l'àmbit que preveu la pròpia llei, però d'alguna manera aquest és el camí una mica per fer una diagnosi de veure on estem i cap a on es vol aconseguir aquesta igualtat més efectiva. Per tant, veiem que tot el tema d'igualtat, a mi m'agradaria avui que veiéssim una mica el procés, el camí, i entendre una mica aquest marc jurídic, que el marc jurídic doncs, sol costar que un dret arribi a consolidar-se, doncs és a vegades un procés més o menys llarg, i un cop s'aconsegueix a vegades plasmar un dret, una disposició amb norma jurídica, fer en concret un dret, després hi ha tota una tasca a vegades d'aplicar-lo correctament per part de tots, per part dels ciutadans i per part també dels agents jurídics, dels jutges, dels advocats, per tant, conèixer els drets i garantir el seu correcte aplicament també és tot un altre vessant que no sempre és fàcil de fer efectiu. Però moltes vegades podem parlar de les normes a nivell intern i precisament aquest vincle, no?, de veure que molts dels drets provenen prèviament d'un acord en el si d'unes institucions, de les institucions europees, aquest lligam no sempre es fa i la idea és també veure doncs, on estem, no?, quina és la lluita i l'esforç per part de les institucions i per part dels estats membres. És, és una interrelació, interconnexió entre el dret comunitari que alimenta el dret intern i a vegades el dret intern que retroalimenta aquest dret de la Unió Europea. Em centraré una mica, i és l'objecte de la llei d'igualtat entre homes i dones, la llei de 2007, l'instrument, diríem, principal, però tingueu en compte, anirem veient també avui i al llarg del propi dia ho acabareu de veure, que hi ha d'altres normes, que no és només tot la llei d'igualtat, hi ha altres instruments, hi ha des de la Constitució fins a l'Estatut dels Treballadors, veurem, però nosaltres ens concentrarem, perquè si no seria inabordable, en alguns aspectes de la llei d'igualtat. És evident que tota la incorporació de la dona al món del treball i els canvis en aquests darrers anys ha estat importantíssim, però moltes vegades ens podem plantejar que aquests canvis, aquesta incorporació important de la dona en el món del treball ha estat a vegades més quantitativa que qualitativa. Hi ha encara, i veiem cada any, sobretot el dia de la dona i de dades assenyalades, sempre es fa referència a les discriminacions salarials, no? Les diferències de salaris per uns treballs similar o comparables, una certa segregació del mercat de treball, la dona encara ocupa molt més llocs de contractes a temps parcial, per tant encara hi ha moltes diferències malgrat el camí que s'ha recorregut. Clar, d'alguna manera hem d'entendre, i és un context previ a la comprensió del perquè de certes normes, que al llarg de la història a la dona li ha costat molt tenir un paper i que durant molts segles hi havia una invisibilitat pràcticament bastant gran del paper o del rol de la dona en certs àmbits. Per tant, que canviar tota aquesta història no es fa d'un dia per l'altre, costa, i el dret és un instrument, però no és l'únic. El dret és un instrument que s'ha de conèixer, que s'ha de valorar, però evidentment més enllà hi ha les actituds, hi ha el coneixement del dia a dia, dels problemes, els compromisos, certes polítiques, certes actuacions que evidentment complementen i han de complementar aquesta visió. Durant molt temps es centrava sobretot els objectius en evitar discriminacions i en aconseguir una igualtat que podríem dir formal, no? Realment, l'eliminació de certs obstacles discriminatoris, l'eliminació de certes barreres. Ara ja parlem d'una igualtat d'oportunitats o d'una igualtat efectiva. Estem molt més parlant ja d'eliminar altres tipus de barreres, d'obstacles, estem parlant a vegades de buscar al final uns efectes, uns resultats. Per tant, aquesta evolució és la que de la qual s'impregnen ara moltes de les normes i dels nous instruments que incorpora també la llei d'igualtat. Per una banda, podríem dir, a nivell de la Unió Europea en aquests moments, el principi d'igualtat de la Unió Europea i del nostre estat, a nivell d'Espanya igualment, el principi d'igualtat ja és reconegut com un dret fonamental, és reconegut i així està tant a nivell de la Constitució com també a nivell de la Unió Europea. Això no era així a nivell de la Unió Europea inicialment. Inicialment la construcció europea va ser una construcció bàsicament econòmica, no incloïa cap dret fonamental perquè tampoc es veia la necessitat de preveure un catàleg de drets fonamentals a nivell de la Unió Europea perquè es pretenia un mercat comú, etcètera, etcètera, i per tant no es pretenia regular els drets fonamentals. Però el Tribunal de Justícia al llarg d'un moment determinat diu, cuidado, aquest no és només un dret específic, veurem quan apareix en el tractat i una mica la seva evolució, sinó que ho hem determinat, l'eleva a la categoria de dret fonamental. I avui ja està reconegut així. Ho veurem més endavant, ho deixo ara dir, després veurem on s'ha plasmat. Igualment en els tractats, en el dret fonamental, el que seria la Constitució d'aquesta Unió Europea, els tractats, també avui ja es reconeix aquesta igualtat com una igualtat de tracte general, com una igualtat d'oportunitats i des d'una perspectiva transversal, aquesta idea de transversalitat que ha impregnat totes les polítiques públiques, però durant molt temps només, i encara en certs àmbits, només estava molt vinculada a l'àmbit del treball, a l'àmbit del mercat de treball, de l'ocupació, i no, diríem, en tots els àmbits. I és, doncs, ara, en la reforma del Tractat de Lisboa, aquesta és l'última reforma que hi ha hagut dels tractats de la Unió Europea. El Tractat de Lisboa va entrar en vigor just l'1 de desembre del 2009, per tant, és relativament recent, i en aquest Tractat de Lisboa, doncs, es continua una mica amb aquesta idea d'una transversalitat, potenciant, doncs, l'igualtat de tracte i oportunitats a tots els àmbits, evidentment en l'àmbit del treball com a àmbit fonamental, i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea ja és el catàleg de drets fonamentals de la Unió Europea, on també inclou aquí la igualtat per raó de gènere com a dret fonamental. Per tant, diríem, en l'àmbit de la Unió Europea tenim recollit aquest principi tant als tractats com a la Carta de Drets Fonamentals, com a nivell, veurem, del dret derivat, no?, de les directives i de les normes. A nivell de la Constitució també tenim l'article 14, bàsicament, també tenim l'article 9, però l'article 14 preveu una discriminació, entre altres motius, per raó de sexe. I és veritat que durant molt temps les normes que es van adoptant en el si de la Unió Europea, en el nostre ordenament s'incorporen malament, podríem dir, o només parcialment. I durant molts anys ha estat el Tribunal Constitucional qui, a partir d'aquest article 14, ha anat reconeguent i ha anat incorporant gran part de les evolucions que anaven tinguent lloc en l'àmbit de la Unió Europea. De moltes directives que veurem, i que Espanya, diríem, estava en situació de infracció o d'incompliment d'algunes d'aquestes normes, finalment s'opta per crear una llei orgànica, la Llei Orgànica d'Igualtat Efectiva entre Homes i Dones, la 3/2007, i aquesta llei orgànica, ja el fet d'optar per una llei orgànica, significa que està regulant un dret fonamental. Per això s'utilitza, diríem, aquest instrument de llei orgànica, no? Podria ser, algunes de les disposicions, podríem pensar, home, no caldria potser una llei orgànica per algunes disposicions de les que inclou, perquè inclou molt tipus de disposicions, però s'opta precisament per posar èmfasi en la regulació d'un dret fonamental. Després hi ha la LEBEP, sobre l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, l'Estatut dels Treballadors, la Llei 8/2006 en l'àmbit de la Generalitat, que també de conciliació de la vida personal familiar en l'àmbit de l'administració pública, els convenis col·lectius, tot això són instruments que s'utilitzen per desenvolupar alguns aspectes de la igualtat. Però nosaltres ens centrarem en la Llei Orgànica 3/2007 com a llei que pretén, d'alguna manera, donar visibilitat clara per part d'Espanya en aquell moment a la importància del tema d'igualtat. Bé, doncs la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea és un instrument que en l'any 2000 ja es va adoptar com un catàleg de drets fonamentals de la Unió Europea, però que només comença a tenir efectes jurídics vinculants, per tant només es pot invocar i el Tribunal de Justícia ara ja podrà interpretar i podrà utilitzar-los a partir de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Com us dic, per tant, és recent. Encara no tenim massa jurisprudència aplicant aquesta Carta de Drets Fonamentals, perquè és només des de l'1 de gener de 2009 quan ha entrat en vigor. El Tractat de Lisboa es va signar i es va ratificar el 2007, es va signar el 2007, però no es va ratificar fins al 2009. Per tant, és quan ha entrat en vigor. I aquí hi ha l'article 23, a títol d'exemple, sobre l'igualtat com a dret fonamental. Si ens situem als inicis d'aquesta construcció europea, el primer que tenim en els anys 58 és un sol article, pràcticament en els anys 58, quan entra en vigor allò, la Comunitat Econòmica Europea, el Mercat Comú, tot aquest procés inicial, l'únic que tenim és un article que fa referència al principi d'igualtat de retribució entre treballadors masculins i femenins per un mateix treball. No hi ha cap més disposició en el tractat en matèria d'igualtat ni, com us deia, en matèria de drets fonamentals en general. De fet, tot el que podia tenir competència en aquell moment la Unió Europea era amb temes vinculats a la lliure circulació de treballadors. L'única competència que s'havia donat era per crear un mercat comú i dins aquí hi havia la lliure circulació de treballadors. I França sobretot diu, ei, que amb la lliure circulació de treballadors Si hi ha un problema de discriminació salarial, doncs això pot crear un cert dumping social i per tant doncs, bueno, hem de mirar de que almenys es reconegui la igualtat de retribució, la igualtat salarial per un mateix treball. És una mica una reivindicació de França la que fa doncs, incloure aquest article dins del tractat. Com sempre, el Tribunal de Justícia moltes vegades ha anat extraient el màxim de suc de certes disposicions i el Tribunal doncs, va anar ampliant bastant la interpretació d'aquest únic article que hi havia en els tractats. Llavors, el Tribunal diu que aquesta és una disposició, per exemple, que té efecte directe. Bueno, podeu dir què vol dir això? Els que no heu fet dret comunitari, que els que ho hagueu fet, recordareu que el tema d'efecte directe doncs, és allò un dels principis claus de tot l'ordenament comunitari, però els que no, quedeu-vos amb la idea de que és la possibilitat d'invocar un dret, de fer exigir un dret, d'anar davant d'un tribunal i dir ei, que jo aquí tinc un dret que em reconeix el tractat i per tant exigeixo que se'm reconegui, que se'm faci efectiu. Bueno, aquí seria la igualtat allò salarial, no? Si jo faig el mateix treball, el meu company cobra més que jo, doncs exigeixo, aquí hi ha una discriminació salarial, exigeixo la igualtat de retribució. Doncs bé, el tribunal va reconèixer que aquesta disposició del tractat es podia invocar tant davant de l'Estat o d'una administració pública com davant d'una empresa, és a dir, quan hi hagués un conveni col·lectiu que permetés aquesta diferència salarial, doncs jo podia dir, ei, el tractat ho prohibeix i per tant és un dret que ja se'm reconeix a mi directament com a persona, tant davant l'administració com davant dels tribunals, que puc fer efectiu a tots els nivells. Bueno, doncs això podeu pensar, va ser en el seu moment, en els anys 70, bastant revolucionari. Era una safata que ho va reivindicar, que treballava a l'empresa Sabena, la senyora Defrent, i és una de les sentències clàssiques a nivell de l'evolució del reconeixement de que d'un tractat se'n deriven drets molt concrets que jo puc fer efectiu doncs, davant d'això, una empresa d'avions, no? L'empresa belga Sabena. També el tribunal procedeix a una interpretació molt àmplia del concepte de retribució. És una interpretació que ara ja la trobem fins i tot inclosa en el tractat. Però el tribunal diu, bueno, no es tracta només d'un salari i tal, es tracta del salari, de tots els complements, de totes aquelles avantatges vinculades al treball, encara que siguin indirectes. Per tant, diríem, la noció de retribució és una noció molt àmplia, tal com la desenvolupa el Tribunal de Justícia. També el tribunal, doncs, aquest principi d'igualtat vinculat a la no discriminació, també, bueno, no només mira les discriminacions directes, sinó també el que veurem que s'inclou com a discriminacions indirectes, és a dir, a vegades disposicions que aparentment són neutres, però que en canvi tenen un efecte de comportar un desavantatge per un col·lectiu. I per tant, bueno, veiem que és una noció que cada vegada va ampliant. Ara bé, clar, diríem, hi ha uns límits. El tribunal pot interpretar en relació a les competències que té atribuïdes, les competències en l'àmbit de la retribució. Per tant, diríem, tot el que no està reconegut que pot fer la Unió Europea, bueno, doncs hi ha uns límits en relació a aquesta interpretació, fins a on pot arribar. Si bé la primera directiva, normalment, les institucions europees, quan hi ha una competència prevista en el tractat, el que fan és adoptar normes europees per desenvolupar aquesta competència i ho fan moltes vegades mitjançant els instruments que anomenem directives. Les directives són normes europees d'aproximació de legislacions que incorporen uns objectius, unes obligacions i que els estats normalment ho han d'integrar allò dins les normes internes i desenvolupar-ho per la seva aplicació. El primer que s'adopten a nivell de les institucions europees és la directiva 75-117, igualtat de retribució, que és la competència que hi havia mateix. Però ja es fa referència al que ja havia dit el Tribunal de Justícia, que és no només un mateix treball, no s'aplica només l'igualtat salarial per un mateix treball, sinó també per un treball d'igual valor. Ja veieu que aquí comença a haver-hi tota una discussió de bueno, exactament què vol dir un treball igual. No ha de ser només exactament el mateix treball, sinó aquells treballs que siguin comparables. Bueno, aquí hi ha tota la discussió que encara moltes vegades torna a aparèixer de què és un treball d'igual valor, si aquell treball és o no igual valor, etc. Bé, en qualsevol cas, l'any 76 hi ha en una base jurídica diferent, molt vinculada al mercat interior, des de la perspectiva de hi ha una competència d'harmonització més general per tots aquells elements que distorsionen el mercat interior, s'adopta una directiva més general sobre igualtat en l'accés al treball, a la formació professional i en les condicions de treball. És la directiva ja, diríem, més general, més important, la directiva 76-2007, que d'alguna manera després es va actualitzant, però és la base més general vinculada al mercat de treball, però ja no només en relació al salari o la discriminació salarial. Se n'adopten d'altres, en temes de seguretat social, en temes de règims professionals, totes elles vinculades al mercat interior. Quan ja s'adopta una reforma, que potser us sonarà la reforma del Tractat de Maastricht, bueno, es dona un pas més en la possibilitat d'anar adoptant noves normes i es comença doncs, més a incorporar la perspectiva de protegir la dona, sobretot en certs moments, sobretot en tema del moment de l'embaràs, de la maternitat, i aquesta, diríem, noves directives pretenen una mica ja incorporar doncs, aquest dret de protecció de la dona en certs moments i la idea de corresponsabilitat, i per tant hi ha aquestes directives de millora de la salut i salut a la feina de la treballadora embarassada, que hagi parit o en període de lactància, s'incorpora la directiva sobre el permís parental i s'incorpora una directiva molt important que va estar objecte de negociacions i va ser molt polèmica sobre un nou repartiment o inversió de la càrrega de la prova. Veurem això com s'ha incorporat després a la llei orgànica d'igualtat. Però un element molt important és, en un moment determinat tu pots dir, bueno, doncs jo tinc dret a que jo em sento discriminada, no? I veig que pateixo una certa discriminació salarial o d'accés al mercat de treball o a les condicions de treball, etc, etc, però l'element fonamental per fer valdre a vegades aquests drets és comprovar-ho. I no sempre és fàcil aportar els elements de prova per tal de que efectivament es reconegui que allà hi ha una situació de discriminació i que estàs sent objecte d'aquesta discriminació. Per tant, aquesta directiva 97-80 és molt important en el sentit de repartir aquesta càrrega de la prova. No procedeix a una inversió de la càrrega de la prova a la directiva, sinó que procedeix a dir, molt bé, si tu aportes prou elements com per mostrar que ja hi ha un indici, una sèrie d'elements que fan presumir que sí, que efectivament potser està sent objecte de discriminació, no és només al·legar-ho, sinó hi és aportar ja elements que fan pensar, diríem, en un jutge, en la persona imparcial, que dius, bueno, doncs els arguments que m'estan donant veig que efectivament poden haver-hi aquests indicis de discriminació, encara que no estiguin ben provats, llavors permet que es traslladi la càrrega de la prova doncs a l'empresari o a l'administració o a l'altra banda, al demandat, a fi efecte de que demostri que no hi ha aquest element de discriminació. Per tant, va suposar un canvi important en el que era habitual fins aquell moment, que qui demandava o qui interposava una demanda havia de demostrar, havia de portar totes les proves en el sentit del que al·legava. Bé, i un altre dels canvis importants apareix amb la reforma del Tractat d'Amsterdam. Veieu que us vaig dient reformes, però totes aquestes reformes, diríem, són canvis en la norma fonamental, en els tractats, i cada canvi doncs, incorpora algunes novetats, algun avenç en matèria d'igualtat. I el Tractat d'Amsterdam doncs, incorpora la igualtat ja com a objectiu general, és a dir, com a objectiu de la Unió Europea. La Unió Europea ja no és només allò, no només vetlla per la igualtat salarial o la igualtat en l'accés al mercat de treball i en les condicions, sinó per la igualtat, per raó de gènere, de forma general i en les seves polítiques. Incorpora aquesta transversalitat de lluitar per la igualtat en tots els àmbits. I per tant, a partir d'aquí comencen a haver-hi ja uns plans, unes programacions, unes actuacions més ambicioses. També l'article 13 permet adoptar una sèrie de mesures contra la discriminació per raó de sexe, entre altres motius, i per tant també es permet que no només es legisli molt vinculat al mercat de treball, sinó en àmbits d'altres àmbits. Ara bé, continua existent un article, el 141, que està específicament centrat en la igualtat en la feina i a l'ocupació. Per tant, aquest continua dient sent l'àmbit central. Malgrat poder extendre l'actuació de la Unió Europea en d'altres àmbits, aquest continua sent la tasca principal que ha estat elaborant les institucions fins avui. Per tant, a partir del Tratat de Lisboa tenim la promoció de la igualtat com a objectiu general de tota la Unió Europea, en l'article 3, en un dels articles inicials, la Carta de Drets Fonamentals, l'article 23, l'igualtat entre dones i homes, ja en valor jurídic, i fixeu-vos, diu, la igualtat entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución, però no només en aquest àmbit, en todos los ámbitos, per tant veiem aquesta extensió. I llavors fixeu-vos que el mateix article 23 diu, el principi d'igualtat no impide el mantenimiento de medidas que supongan ventajas concretas a favor del sexo menos representado. Per tant, aquesta idea de des de la Unió Europea, també va ser molt discutida i algunes sentències molt polèmiques del Tribunal de Justícia, però la idea de que aquest principi d'igualtat pot permetre, perquè sigui una igualtat efectiva, pot permetre doncs, a vegades avantatges concretes a favor d'aquell col·lectiu, aquell sexe que estigui menys representat en un sector determinat. Per tant, tota aquesta vessant d'accions d'acció positiva ho permet. No és que la Unió Europea ho promogui directament ella, sinó que permet, legitima el fet de que sigui possible. L'article 141, tal com està ara pràcticament igual en el nou Tractat de Lisboa, doncs diu que cada estat membre garantirà l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre treballadors i treballadores per a un mismo trabajo o per a un trabajo de igual valor. ¿Vale? Lo que ya había portado el Tribunal de Justicia. El Consejo y Parlamento adoptarán medidas para garantizar el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, etcétera, etcétera. Per tant, el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato. Incorpora aquesta nova menció de la igualtat d'oportunitats. Reflexa molt un treball previ de fins a aquell moment estàvem lluitant per la igualtat de tracte, ara també incorporem la igualtat d'oportunitats. Entenem que en determinades situacions, circumstàncies, la dona no ha tingut les mateixes oportunitats, que amb tota la història que hi ha hagut, doncs aquesta igualtat d'oportunitats a vegades està molt vinculada amb aquesta idea de les accions positives que dèiem i que requereix doncs, apostar, impulsar, ajudar a que realment es pugui tenir un punt de partida que permeti pensar que s'ha posat en les bases per una igualtat d'oportunitats. Això és objecte de discussió en la seva aplicació i plasmació concreta, però és una mica el moment en què ja no es parla només d'igualtat de tracte, sinó que el llenguatge incorpora aquest plus d'igualtat d'oportunitats. Con objeto, diu l'últim apartat d'aquest article, diu, con objeto de garantizar en la pràctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado mantener o adoptar medidas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales. Una mica, diríem, l'enllaç amb els plans d'igualtat vindria a partir d'aquesta base jurídica del tractat. La directiva que havíem vist abans es modifica per una altra directiva 2002-73, us dono just la pinzellada, no entraré per poder tenir temps per centrar-me en la llei d'igualtat, però una mica veure el tipus de normes que s'han anat adoptant. Totes aquestes fan molt referència a l'àmbit de la feina i de l'ocupació, preveu la creació d'organismes nacionals independents per promoure la igualtat. També hi ha una directiva de 2004 general, que va més enllà de l'àmbit de la feina, accés i subministrament de béns i serveis en general. I totes aquestes directives que hi havia del 75, 76, 2002, 2004, ara en aquests moments s'han refós en aquesta directiva de 2006-54. És una codificació, hi havia masses normes, hi havia ja molta jurisprudència i per tant aquesta directiva incorpora tota aquesta jurisprudència, totes aquestes normes i procedeix a una codificació important. Per tant, deroga moltes altres normatives anteriors i aposta més clarament això, per accions positives, per la negociació col·lectiva, per mesures d'indemnització reparadores, i per millorar els procediments judicials, administratius i de mediació. Això fins ara a l'àmbit europeu, pinzellada, sigueu conscients que és una mica allò, un flash de dir, bueno, des de l'àmbit de la Unió Europea es passa d'una integració econòmica a una integració més social, política, i en aquest pas, en aquesta evolució del propi procés d'integració, també la igualtat passa d'una visió més econòmica a una visió més de dret fonamental, de dret de la persona en tots els àmbits, etc, etc. Reflexa una mica tota aquesta evolució. A Espanya, abans de la llei orgànica, tenim bàsicament aquests articles 1, 9 i 14 que són utilitzats pel Tribunal Constitucional, bueno, per anar recollint algunes de les novetats del Tribunal de Justícia en matèria d'igualtat. I bueno, hem de dir que el Tribunal Constitucional en aquest àmbit ho feia prou bé, no?, amb els instruments que disposava, perquè estava molt pendent d'anar incorporant les novetats que apareixien en l'àmbit de la Unió Europea. La llei orgànica 3/2007, d'alguna manera, el govern en aquell moment, Rodríguez Zapatero, doncs aposta bastant clarament per el tema d'igualtat, creació d'un ministeri prevista d'igualtat, composició en bastantes dones dins del govern, etc, etc, i vol d'alguna manera també penjar-se la medalla a nivell de la igualtat efectiva. Hi ha un tema clar d'incompliment de certes normes, però aposta per fer una llei, diríem, més visible. Per tant, aquesta llei orgànica és una llei que pretén ser bastant moderna i que incorpora mesures de prohibició, mesures de prevenció, mesures de correcció de les desigualtats, i intenta doncs, no només prohibir i corregir, sinó també promoure la igualtat efectiva. D'alguna manera, en el títol ja parla de la igualtat efectiva entre homes i dones. Com us deia, hi ha altres disposicions, però d'alguna manera aquesta és la més important. Parla igualment de que el seu objectiu és la igualtat de tracte i d'oportunitats com a principi informador de tot l'ordenament jurídic. I per tant, que com a tal, principi s'ha d'integrar i observar en la interpretació i aplicació de totes les normes jurídiques. Aquesta idea de dir, ei, aquest dret fonamental, aquesta norma, la igualtat efectiva, s'ha d'incorporar no només en àmbits concrets, sinó en totes les normes. Informa tot l'ordenament comunitari. Per tant, pretén eliminar els obstacles reals que tinguin les dones com a conseqüència dels estereotips històrics, desenvolupant la igualtat real, va insistint, efectiva o real en tots els seus àmbits. Per tant, hi ha la combinació d'aquestes dues vessants: prevenció, eliminació de conductes discriminatòries, de situacions discriminatòries, de desigualtats, i polítiques actives, per avançar cap a la igualtat efectiva. Aquesta llei és una llei transversal que fa referència a l'àmbit del treball, però també de l'educació, sanitat, mitjans de comunicació, política, desenvolupament rural, etc, etc. I diríem que la part més novedosa, més enllà dels plans d'igualtat, és tota en matèria de drets, és tot el tema de corresponsabilitat. En dos moments fonamentals, diríem, en l'àmbit de la maternitat i en funcions de cura. Podríem dir rols socials com a causa de discriminació, la dona en l'àmbit de la corresponsabilitat, si trobem el problema a vegades de la manca d'igualtats d'oportunitats, moltes vegades té relació en què a casa assumeix un paper de cura de la llar, dels fills, dels pares, dels familiars, etc, etc, més important que l'home. Per tant, aquesta idea de corresponsabilitat comença a ser una de les idees, a dir, moltes vegades la norma ja garantitza aquesta igualtat, però hi ha certs rols atribuïts a la dona que impedeixen realment, diríem, competir en les mateixes condicions, i per tant es reconeix aquest dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. De forma més àmplia, diríem, en aquesta llei, doncs va fins i tot bastant més enllà de les directives europees existents, incorpora realment aquest dret a la conciliació com un dret invocable, no?, dins d'aquesta llei. I després, per altra banda, hi ha moltes disposicions una mica buides, dins la llei d'igualtat efectiva, doncs hi ha moltes disposicions que estan plenes de bones intencions, de recomanacions, però que d'alguna manera no ens aporten gaire res. Queden molt bé, són molt maques, són declaracions que estan molt bé, però a nivell jurídic ens aporten poc. Per tant, en aquesta llei, en canvi, a vegades, doncs és en certes disposicions addicionals on trobem, diríem, l'element d'aportació més important i no en el contingut de la llei. Les disposicions addicionals són quasi més importants que la llei d'igualtat efectiva. Però en qualsevol cas, sí que a través dels instruments com els plans d'igualtat es preveu que aquesta llei no sigui un punt d'arribada sinó un punt de partida que doni peu a un pas més enllà cap al que diu, no?, la llei, cap a la igualtat efectiva. La pròpia llei reconeix que hi ha una sèrie de problemes, podríem dir, pendents. Reconeixem que malgrat s'ha recorregut un camí important i és diríem, rellevant reconèixer que el camí en aquests últims anys ha estat significatiu i important, però hi ha uns problemes pendents. Tenim com a societat encara uns problemes pendents. Tenim problemes de violència de gènere, tenim problemes de discriminació salarial, discriminació en tema de pensions de viudedat, per exemple, major desocupació de la dona, manca de dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural, econòmica, problemes de conciliació. Per tant, identifica tota una sèrie de problemes en el sentit de dir, som conscients que aquí estem, que hem aconseguit coses però que encara hi ha en alguns àmbits invisibilitat, manca d'influència, problemes més o menys greus. Aquests problemes, diríem, són assignatures, podríem dir, pendents, que requereixen nous instruments jurídics i que aquesta llei doncs pretén una mica donar resposta a aquesta diagnosi que es fa dels problemes pendents. Fixeu-vos que si en les normes comunitàries ja el Tribunal de Justícia fa una evolució a nivell de certes nocions, aquestes mateixes nocions s'incorporen en la llei d'igualtat efectiva. I és important perquè, més enllà de poder valorar accions de promoció de la igualtat, d'aconseguir aquesta igualtat efectiva, moltes vegades el que cal és ser conscients de que estem davant d'una discriminació. No és sempre fàcil identificar que estàs sent objecte d'una situació discriminatòria. I per això la noció mateixa de discriminació és una noció complexa, una noció que podríem estar moltes hores parlant i comentant, però bàsicament tenir en compte que no només es cobreix l'àmbit de les discriminacions directes, que són les més fàcils d'identificar, sinó també l'àmbit de les discriminacions indirectes. I fixeu-vos en la noció de discriminació directa i indirecta. Diu, en discriminació directa, situació en la que es troba una persona que sigui, hagi estat o pugui ser tractada per raó de sexe de manera menys favorable que una altra en situacions comparables. Què són situacions comparables? Quan un és tractat o pot arribar a ser tractat d'una manera menys favorable, no deixa aquesta noció de discriminació directa de portar discussions i dubtes, però tot i així és més clara que la noció de discriminació indirecta. D'alguna manera, si tenim situacions comparables en les que tu estàs tractat pitjor, estàs tractat d'una manera menys favorable, doncs podem pensar, però normalment aquí hi ha un criteri que permet demostrar que tu estàs sent objecte d'un tractament pitjor que un altre, ¿vale? Per tant, aquí estaríem davant d'una discriminació directa. Discriminació indirecta, en canvi, estem davant d'una situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutra posa a persones d'un sexe en desavantatge particular respecte a d'altres de l'altre, excepte si aquesta disposició, criteri o pràctica es poden justificar objectivament per una finalitat legítima i que els mitjans per aconseguir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats. Ja veieu aquí una elaboració jurídicament molt més complexa. Diríem, discriminació indirecta, potser aparentment una disposició és neutra, però hem d'anar a mirar els efectes d'aquella disposició. Si resulta que aquells efectes perjudiquen a la dona, encara que els motius o la disposició aparentment no sigui, no tracti diferent, no sigui discriminatòria, bueno, potser podrem partir de que hi ha una discriminació indirecta. Ara bé, l'altra persona podrà dir, no, però és que això justifica, escolti'm, això és proporcionat, això no és discriminatori. La finalitat aquí o és necessari i els motius justifiquen aquell efecte diferent envers un col·lectiu i l'altre. Per tant, estem aquí molt més analitzant els efectes de les normes i no els motius de distinció o de diferenciació. Veieu aquí tota la vessant d'aquestes dues nocions que, com us dic, i continuen sent objecte de molta controvèrsia i de moltes sentències. El Tribunal de Justícia està encara donant voltes a vegades a determinar si una situació és objecte d'una discriminació directa o indirecta. Però cobreix la discriminació les dues vessants. Per exemple, en relació al cas, diríem, de discriminació indirecta, diu, i aquí en aquest cas el Tribunal Constitucional, però també amb aplicació de jurisprudència del Tribunal de Justícia, diu, la negativa del órgano judicial a reconocer a la trabajadora la concreta reducción de jornada solicitada sin analizar en qué medida dicha reducción resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia constitucional a los que la institución sirve, ni cuáles fueran las dificultades organizativas de su reconocimiento, que su reconocimiento pudiera causar a la empresa, se convierte así en un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar. Y en tal sentido constituye una discriminación indirecta por razón de sexo de acuerdo con nuestra doctrina. Fixeu-vos aquí el vincle de la discriminació indirecta amb els drets de conciliació. La idea de dir, bueno, doncs, una treballadora demana una reducció de jornada. Bé, l'empresa, per exemple, ha de veure doncs, quina necessitat té aquesta persona en relació al que demana. Si aquesta reducció de jornada, doncs, ha d'analitzar si realment li és imprescindible per conciliar aquests drets de vida, compatibilitzar la seva vida professional amb la familiar. Si tot això l'empresa no ho té en compte, si només diu no, aquesta reducció de jornada no em va bé, si només fa això, això ho atribueix i ho qualifica com de discriminació indirecta, perquè no té en compte doncs, tots aquests altres drets, el dret a la conciliació, també constitucionalment cada vegada més reconegut com un dret essencial. Per tant, fixeu-vos que precisament el fet de, podeu dir, home, aquestes nocions són poc clares, sí, però pel fet de ser poc clares permeten una evolució en la concreció de nous drets i en la identificació d'una noció de discriminació que és en definitiva moltes vegades l'element clau per poder atacar, per poder dir, doncs aquesta disposició, aquesta clàusula és nul, aquest criteri no és vàlid perquè és discriminatori. Bueno, doncs hem de moltes vegades justificar-ho des de la perspectiva de veure si podem situar com una discriminació directa o com una discriminació indirecta, perquè la noció clau en tot això és moltes vegades identificar una discriminació, concepte, com veieu, bastant ampli. També l'assetjament, a partir de la Directiva 2002 i de la Llei Orgànica, s'incorpora no només les nocions de discriminació, sinó aquesta noció d'assetjament, que també porta moltes discussions, molts dubtes, molts debats, molta molts litigis, en definitiva, a nivell de, bueno, quan estem realment davant d'una situació d'assetjament. S'incorpora l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Una mica, si un treballador o treballadora està sent objecte d'assetjament sexual o per raó de sexe, doncs té el dret a demanar protecció i té el dret a que es posi fi i eventualment a demanar indemnització en cas de demostrar aquesta situació. Aquí veieu com es defineixen aquestes situacions d'assetjament, que totes elles es qualifiquen tant a les directives com a la Llei d'Igualtat com a discriminació. La noció de discriminació incorpora la directa, la indirecta i també la situació d'assetjament. Qualsevol comportament verbal o físic de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. Clar, fixeu-vos que s'utilitzen una sèrie de nocions que no sempre no són concretes, no són objectivament detectables. Per tant, d'alguna manera es respecta aquí la intimitat, la dignitat de la persona, aquesta és la base, però bueno, quin tipus de comportament, quan aquesta persona es considera que realment afecta la seva dignitat, quan es crea aquest entorn intimidatori, bueno, doncs, és veritat que aquesta mena de disposicions, a vegades un dels problemes és que permeten certs abusos i per tant, bueno, cal aquí analitzar els elements de les proves, cal moltes vegades en tema d'assetjament doncs, que hi hagi un pas previ al litigi que pretengui un mediador, que analitzi la situació, que analitzi realment allò que recondueixi. És més, una situació en la que es preveu i la pròpia llei preveu, bueno, que l'empresari té l'obligació de posar remei, de ser conscient que existeix aquestes situacions a la feina, en molts àmbits, i que té l'obligació d'evitar que aquelles situacions puguin anar més. I si és prou greu, doncs que llavors efectivament es pugui anar doncs, davant dels tribunals o que es pugui anar a reclamar indemnització eventualment per aquella situació o per aquell. Assetjament per raó de sexe, igualment qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. És a dir, un seria un comportament de naturalesa sexual, l'altre és un comportament realitzat en funció del sexe. És a dir, cobreix aquestes dues vessants, un és més allò, fins i tot, no? el cap, no? Que intenta doncs, tenir una trobada amb el seu, o la seva subordinada, quedar, doncs, tenir certs favors sexuals, etc, etc, estaria dintre l'assetjament sexual. L'altra és una situació en la que una persona, pel fet de ser dona, per exemple, doncs, es veu humiliada perquè constantment doncs, se la menysté o se la considera doncs, una situació de poca capacitat, etc, etc, seria l'assetjament per raó de sexe, una mica cobrint, per donar-vos un exemple, aquelles dues vessants. En aquestes situacions que preveu la llei, doncs que, bueno, que ha de crear mesures per evitar l'assetjament, que ha de negociar, les ha de negociar aquestes mesures amb els representants dels treballadors i ha de crear procediments específics per evitar aquest assetjament i eventualment crear vies de denúncia. Diríem que les millores de la llei estan situades en dos grans àmbits, maternitat i conciliació. Les mesures concretes, si vosaltres llegiu la llei i teniu ocasió allò de... veureu moltes disposicions, com us deia, bastant buides o bastant declaracions programàtiques. Però els drets concrets estan molt amb aquestes vessants de maternitat i de conciliació. Bueno, hi ha una nova prestació per maternitat, per exemple, per les treballadores que no tinguin cotització suficient. Clar, algunes d'aquests àmbits, diríem, es tradueixen en un cost, a nivell de la seguretat social, per exemple, totes aquestes disposicions noves que incorpora la llei d'igualtat han suposat reformes en la seguretat social. Suposen noves prestacions, suposen canviar retribucions, els sistemes de permisos, etc, etc. Millor prestació econòmica, per exemple, per risc durant l'embaràs. És una novetat que no existia. El permís de paternitat, com a prestació econòmica nova d'aquesta llei. Vies d'excedència doncs, per cura de fills i per cura de familiars. Tota aquesta vessant és la vessant, diríem, més important de la llei d'igualtat. Per exemple, una sentència del 30 d'abril del 98, del Tribunal de Justícia, diu el Tribunal, el gaudi del permís de maternitat no pot implicar un tractament desfavorable per la treballadora i no pot ser privada dels seus drets de promoció professional. Igualment, doncs, protecció de la maternitat i reconeixement de que aquesta situació de maternitat, doncs moltes vegades genera problemes, una situació en la que ja genera problemes en el moment de ser contractades, si l'empresari, per exemple, veu que està en període de gestació, doncs normalment una dona té més difícil que sigui contractada que no, si no ho està, però en qualsevol cas també a nivell dels seus drets de promoció. El Tribunal de Justícia intenta aquí també doncs, garantir i precisar aquest àmbit de protecció a nivell també dels drets de promoció professional. També en l'àmbit, per exemple, de les vacances anuals, el Tribunal de Justícia, en el març del 2004, una sentència que va portar bastanta polèmica, també a nivell de la seva aplicació a nivell intern, doncs el fet de que, diu, qualsevol treballador ha de poder disfrutar de sus vacaciones anuales en un periodo distinto del de su permiso de maternidad. I això encara que hagis superat la data límit de gaudi de les vacances. Moltes vegades, doncs, s'intentava allò, bueno, si una, en moltes empreses, si una persona tenia doncs, baixa per maternitat i en aquell moment coincidien les seves vacances, doncs ja no podia dir que les seves vacances encara no les havia fetes perquè ja s'havia acabat aquell període i per tant doncs, el tribunal aquí precisa de no. Una cosa és el permís de maternitat, l'altra és el dret a disfrutar de les vacances i encara que hagi passat aquell límit, això no treu que el dret a disfrutar de les vacances està per sobre d'aquestes previsions organitzatives dels límits que pugui preveure's a nivell d'una administració, d'una empresa, etc. etc. Inversió de la càrrega de la prova. I aquí fixeu-vos, m'agradaria que us llegeixi un moment aquest fragment, aquesta disposició, l'article 13 de la llei orgànica, i que jo us llegeixo també el tema de com la directiva, us havia dit que una directiva molt important era aquesta directiva 97-80 d'inversió de la càrrega de la prova, però fixeu-vos que no es fa el mateix, no és la mateixa perspectiva la que incorpora aquesta disposició que la que incorpora la directiva. La directiva, que no és això d'aquí, la directiva el que diu, cuando de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo o tal, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Cuando de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación. Aquí el que diu la Llei Orgànica d'Igualtat Efectiva diu en els procediments en què les al·legacions de la part actora es fonamentin en actuacions discriminatòries per raó de sexe, correspon a la part demandada provar l'absència de discriminació en les mesures adoptades i la seva proporcionalitat. Diríem que aquesta redacció de la Llei Orgànica és més una inversió de la càrrega de la prova. Es pot interpretar, dependrà també del jutge, evidentment, però es pot interpretar que la part actora al·lega una sèrie de motius que bueno, fonamenten les seves al·legacions, però bàsicament ho al·lega i en el moment en què ho al·lega, motivant-ho, ho al·lega, el jutge pot dir, doncs molt bé, vostè demostri que no és així, vale? Per tant, que procedeix ja a traslladar aquesta càrrega de la prova directament a la part demandada. Mentre que en l'àmbit, diríem, de la directiva, s'exigia més l'existència d'indicis fundats de discriminació, una perspectiva en la que era més un repartiment, no? Una part no només al·lega, sinó que aporta tots aquests indicis fundats i a partir del moment en què ja hi ha una consciència de que els indicis són prou fundats i prou hi ha prou base, llavors és en el moment en què trasllado aquesta càrrega de la prova. Veieu que tot dependrà també de qui tingui o jutgi o decideixi, perquè clar, diu, es fonamentin en actuacions discriminatòries, fins a quin punt. Per tant, amb tot això,
diríem el que en aquests moments i en relació a la llei d'igualtat efectiva moltes vegades el que hem d'anar a veure és com interpreten els actors judicials i sobretot moltes vegades els jutges aquestes disposicions, perquè donen un marge de discrecionalitat. Però, en qualsevol cas, la doctrina es considera que clarament aquesta disposició va més enllà del que preveia la directiva en aquest sentit de més automaticitat de la inversió de la càrrega de la prova. Els drets de conciliació es troben més en disposicions addicionals. Com us deia a vegades, no? Doncs aquestes disposicions addicionals són en realitat més importants que el propi dispositiu de la llei. En concret, aquesta disposició 10 reconeix als treballadors el dret a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar en els termes que s'estableixen a la negociació col·lectiva o en l'acord que arribi amb l'empresari respectant, si escau, el que s'hi hagi previst. Veieu que, esclar, el dret a conciliació està recollit, però de quina manera s'ha de fer efectiu? Llavors, a la pràctica, això moltes vegades requereix doncs, una negociació o amb sindicats que recullin allò les particularitats de l'empresa o amb l'empresari directament. Cada cas pot ser diferent i cada necessitat també és diferent, per tant és molt difícil regular aquest dret de forma general. Es reconeix el dret, però la seva aplicació efectiva requereix allò, bueno, veure quina és la teva situació, veure com es pot resoldre aquest o aquest altre, quina és la situació de l'empresa o de l'administració, quines són les seves particularitats, etc. etc. En aquests moments, i a la pròpia llei, tot i que es reconeix el dret de conciliació, veiem que les mesures concretes, els permisos, les llicències, els drets d'excedència, etc., estan molt més regulats i desenvolupats en l'àmbit públic que en l'àmbit privat. No és equiparable la legislació que actualment tenim, no només a partir de la llei d'igualtat, sinó també a partir de la LEDEB, de la llei de conciliació catalana 2006, etc. No és equiparable la protecció que té la dona en l'àmbit, podríem dir, del sector públic que la que té en l'àmbit del sector privat. Això podem dir, bueno, clar, d'alguna manera doncs, és més fàcil avançar en certs drets o en certes reconeixements de nous drets en l'àmbit públic i per tant aquest àmbit públic la idea és que després es vagi extenent aquelles pràctiques en l'àmbit privat. Bueno, però no sempre és així. El que anem veient és que cada vegada hi ha una diferenciació, un abisme, no? Podríem dir més gran, entre la situació en la que es troba la dona en el sector privat i la situació en la que es troba i la protecció que té en el sector públic. I per tant, no sempre, diríem, estem posant els mateixos instruments a fi i efecte de que realment això cada vegada es tendeixi a equiparar i a no distanciar cada vegada més, que és la situació que jo entenc que està passant. I llavors també hi ha un altre element de reflexió important a tenir en compte, i és que, també, encara que en el sector públic diem hi ha molta més protecció en aquests drets de conciliació, què passa si tots aquests drets i tots aquests permisos i totes aquestes avantatges que permet no, de conciliar només les agafen les dones. Si només els permisos per cuidar doncs, els fills o les retribucions o les jornades partides o aquests, si només les agafen les dones, cada vegada més hi haurà aquesta diríem, predisposició a contractar homes en lloc de dones perquè sé que els homes doncs, bueno, falten menys a la feina, és a dir, els arguments que molts empresaris utilitzen a nivell de dir no, jo no ho diré, no? Perquè això ja sé que si ho digués a meu altre és discriminatori, però jo m'estimo més perquè l'home en principi doncs, no em falta tant, el del treball, per tant, molt en compte en tots aquests drets que si prèviament no som conscients de que això suposa una conciliació i una corresponsabilitat i no només avantatges entre cometes per les dones, és uns drets que tenen el seu efecte bumerang, no? que al final potser a qui perjudiquen és a la pròpia dona si prèviament no es diu molt bé, doncs la cura, anem a veure, jo ho agafo primer, després ho agafes tu i per tant anem aquí a ser un àmbit en el que realment hi ha una corresponsabilitat i una participació conjunta del nucli familiar, en concret normalment de l'home i de la dona, a nivell de tots aquests nous drets de conciliació. No són uns drets de la dona, són uns drets de la parella, són uns drets de tots dos i per tant que s'han d'utilitzar en aquest sentit perquè afavoreixin a tots dos i no perjudiquin, no acabin perjudicant a cap de l'un o l'altre. Llavors, a nivell de la llei és evident que el tema de la prova és un tema important, però també la llei incorpora a vegades alguns procediments de preferents o d'urgència. De fet, tot el que sigui drets fonamentals hauria d'estar subjecte a un procediment urgent i preferent, però no és sempre el cas. Però en qualsevol cas, cas, aquí hi ha un exemple exprés que incorpora la llei orgànica i que suposa una modificació de la llei de procediment laboral, que preveu com resoldre les discrepàncies entre el treballador i l'empresari, doncs en cas aquests de proposta per als temes de conciliació, doncs de proposta d'un cert horari més flexible, d'un cert element de flexibilitat. Es diu, un cop si l'empresari comunica al treballador o treballadora la seva disconformitat amb l'horari proposat, el treballador tindrà un termini de 20 dies hàbils per presentar la demanda davant del jutjat de lo social. L'acte de la vista s'haurà d'assenyalar en els 5 dies següents a l'admissió de la demanda, la sentència s'haurà de dictar en el termini de 3 dies. Bueno, doncs realment aquí queda marcat clarament aquest procediment, que és molt més ràpid, com us podeu imaginar, del que sol ser allò els procediments habituals. Per tant, també a nivell doncs, de certs procediments s'intenta resoldre certs conflictes d'una manera més ràpid. Diríem, no acaba de ser resolta el tema de discriminacions en l'accés a l'ocupació. També aquí diríem, pel que fa al sector públic, bueno, doncs ja hi ha uns principis més establerts, de mèrit, capacitat, uns procediments més transparents, uns sistemes, diríem, en el que tot està més objectivat i, bueno, doncs d'alguna manera, si veiem la taxa de treball de la dona en un àmbit o l'altre, doncs veiem que li ha sigut molt més fàcil a la dona accedir a llocs de més o menys responsabilitat, però en molts llocs del sector públic molt més que l'accés en certs treballs de l'àmbit del sector privat. Bueno, sempre que hi hagi sistemes de selecció transparent és important per evitar aquestes discriminacions, però quan això, diríem, està subjecte a la llibertat de decisió d'una persona, bueno, doncs aquesta persona serà molt difícil llegir el seu pensament i veure si té allò incorporat alguns elements de discriminació, si ell o ella doncs ja bueno, prefereix, per les raons que sigui, de dir no, davant de situacions comparables o no comparables, jo m'estimo més contractar un home en lloc d'una dona. Per tant, aquest accés a l'ocupació encara, diríem, és la vessant, a vegades més feble, més dèbil, sobretot en el sector privat. I diríem, ni sindicats ni convenis col·lectius s'ha insistit massa en bueno, garantir més transparència o garantir més objectivitat i per això diríem continua havent-hi grans diferències entre el sector públic. També dins del sector públic excepte els càrrecs i càrrecs de lliure designació. També diríem aquí és una vessant en què de vegades té més difícil accés. Diríem, conseqüències de la llei orgànica d'igualtat, doncs bueno, té tota aquesta vessant que suposa un catàleg de prestacions econòmiques més amplis, que es veu reflectida en canvis, doncs, per exemple, la Llei General de Seguretat Social, una reforma a nivell de sancions, que incorpora un agreujament de la possibilitat de sancionar aquests comportaments discriminatoris, sancions que van des de 300 euros fins a fins a un milió d'euros en casos allò realment molt, 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 molt greus, però vull dir que hi ha un increment de les sancions, que les directives només diuen que les sancions han de ser reals i efectives i realment doncs, reparar els danys i en qualsevol cas una mesura discriminatòria la conseqüència és la seva nul·litat, és nul·la, qualsevol mesura que es pugui qualificar com a discriminatòria amb aquesta noció és nul·la, però a més dona dret a poder demanar una reparació pel dany causat, una indemnització. Per tant, això ho reforça aquesta llei, però com que, com veieu, hi ha moltes nocions dubtoses, hi ha moltes nocions en les que bueno, es poden interpretar de diferents maneres, també està donant lloc a més conflictivitat en els tribunals, en la seva aplicació, en la seva concreció. Per tant, les xifres encara ens mostren aquesta situació diferent. No s'està en la mateixa situació, la taxa d'ocupació és diferent entre homes i dones, la proporció de treballs, de treballadors a temps parcial doncs és més important en el col·lectiu de dones que d'homes, el temps mitjà setmanal dedicat a tasques domèstiques és diferent, és molt més, la dona dedica molt més temps, altres estudis calculen en 4 hores més el dia que hi dedica la dona que l'home, depèn, això cada família serà diferent, però en qualsevol cas en aquestes estadístiques més generals. Veieu la distribució per sexe de graduats universitaris, en canvi que hi ha més graduats dones que homes, no? Surten més graduats homes que dones, dones que homes, i això és un element que s'està cada vegada incrementant, i en canvi no sempre es reflexa encara, suposo que també d'aquí a uns anys potser es considerarà més, però no sempre aquesta situació de més graduats dones que homes es reflexa després en el mercat de treball. Bueno, doncs, proporció de sexe en sectors de fabricació, construcció, transport, comunicació, veiem aquestes diferències, taxa de població de més en risc de pobresa, doncs, bueno, veiem algunes diferències més significatives que d'altres, en qualsevol cas, aquestes són xifres i a nivell de la Unió Europea, d'Eurostat, que reflexen una idea més enllà del nostre país i que mostren diferències i que mostren situacions en les que no estem allà mateix, que hi ha camí per recórrer i que per fer efectius els drets aconseguits, doncs el primer és conèixer-los. El segon és, en cas de que es coneguin, doncs, bueno, si es pateix una discriminació, si s'és conscient de que està sent objecte de discriminació, doncs saber que hi ha instruments i estar disposat a fer-los exigir. I diríem sobretot també aquesta avançar cap a una verdadera corresponsabilitat, exigir ajut en els rols tradicionals, sigui a nivell de les administracions pel que fa doncs, als nens, a guarderies, a cura de gent gran, tot això diria més la societat la que té l'obligació d'ajudar al moment en què bueno, doncs ara ja pràcticament totes les famílies es treballa l'home i la dona i per tant s'organitzen tots aquests rols tradicionals i des de totes bandes i des d'aquesta actitud doncs, bueno, assumir plenament la importància d'aquest paper ja no tan nou de la dona a la societat però moltes vegades assumir-lo pròpiament nosaltres també, les pròpies dones. És a dir, jo sóc la primera, que a vegades em poso certs límits i dic no, és que a mi no m'interessa i a vegades doncs, allò, certes quotes, certes que poden dir no, vull arribar fins aquí, a mi ja em va bé també això suposa no, entrar dintre la llibertat de la dona de definir fins a on però ser conscients de que, bueno, de que hi ha un pas que entre tots s'ha de posar, des de tot nivell, des de la parella, la família, el comportament diríem, del món de l'empresa i de les administracions, des de l'Estat, doncs que s'ha d'encara continuar caminant. El camí no està acabat, que estem allò en aquest procés i que d'alguna manera doncs, tots hi estem tots estem afectats i normalment aquí doncs, a mi m'agrada veure que sí, és lògic que hi hagi majoria de dones, però que també hi ha homes, encara que siguin minories, no? Perquè d'alguna manera no pot ser una tasca que reivindiqui només la dona, cada vegada més ha de ser una tasca que s'assumeix col·lectivament a nivell, com us deia, de parella, a nivell de societat i que d'alguna manera a qui reverteix també és a la pròpia societat. Jo acabo aquí la meva exposició, però sí que m'agradaria que tinguéssim, doncs això, després d'haver-vos donat allà el marc general i molta informació, una mica de temps per escoltar les vostres idees, les vostres preguntes, les vostres consideracions, que poguéssim doncs entre tots comentar una mica aquest tema.
Espanya, a nivell d'Europa, com se situa respecte als altres països? Està molt enrere amb el tema d'igualtat o el temps que hem estat amb una dictadura i que hem estat parats ha fet que els altres avancessin molt més ràpid que nosaltres o...?
Bueno, a nivell de... Hi ha alguns països, sobretot els països allò més nòrdics, que fa molts anys que treballen en el tema d'igualtat. I a nivell de la Unió Europea, per exemple, doncs, sí que és veritat que l'impuls cap a certes normes, cap a la lluita realment amb aquestes idees d'igualtat efectiva, doncs la porten des de fa molt més anys. Espanya ha avançat molt ràpidament en poc temps. I per tant, això fa que moltes vegades no es poeixin prou bé alguns conceptes, és a dir, la sensibilització del camí que falta, dels certs instruments, de fer efectius allò certs drets, no es té prou, entenc jo, no hi ha prou sensibilització, ni tan sols a nivell de les administracions públiques, s'assumeix que bueno, ja s'ha aconseguit la igualtat, que la dona en molt poc temps doncs, ja està en una situació igual que l'home, i que per tant, què més es vol, tu? Hem sigut tan espavilats que ho hem fet molt ràpid nosaltres, no hem necessitat tant de temps. Bueno, jo veig aquesta diferència fonamental a nivell de societats que fa molts anys que hi lluiten i que continuen detectant o posant instruments a vegades per detectar situacions de discriminacions, problemes, i aquí, malgrat diríem que el govern crea una llei bastant moderna, equiparable a moltes altres d'altres països, parteix de que, bueno, de que els problemes són pocs, de que no cal que anem, per exemple, creant organismes de promoció de la igualtat, perquè ja hi ha aquesta igualtat, que és una mica un punt de partida molt diferent. A nivell de la sensibilització dels drets, bueno, doncs aquí a Espanya, en general, però no només drets, també drets com a consumidors, és molt diferent el nivell de sensibilització que tenen consumidors o les dones en d'altres països que estan molt més disposades a lluitar, no? A dir, bueno, doncs, ei, hi ha aquests instruments, ha costat molt arribar a crear certs instruments, bueno, davant de situacions en la que hi ha discriminació, doncs anem a posar les pautes per realment eliminar-les, perquè realment això doncs, sigui efectiu, no?
Perquè a més, una cosa és la llei, no? Perquè està avançat i l'altra és la societat,
Sí, jo efectivament, vull dir, veus que sí que és una llei que s'adopta una mica propagandísticament, quasi podríem dir, no? A nivell de, ei, gobierno progressista, tal, va, molt bé, però incorpora elements importants, nous instruments que de ser útils, diríem, reconeix uns drets i a més dona unes pautes i uns camins per poder avançar i per poder doncs, incloure tota aquesta vessant d'accions positives, de plans d'igualtat, etc. Bueno, doncs és una llei, un instrument útil, és complex, no té la tècnica jurídica més fantàstica que podem imaginar, té problemes, però en qualsevol cas, bueno, com a instrument està molt bé, ja et dic que és equiparable a instruments que hi ha en molts altres països europeus. Però aquesta és la diferència, tampoc es coneix massa aquesta llei, vull dir, no m'ho va sortir a la premsa, però bueno, aquest tipus de cursos i així doncs, permeten no, a vegades ser conscient de certes situacions, efectivament, però si no, doncs no sol conèixer massa. I tampoc hi ha actuacions, sí que tenim un Ministeri d'Igualtat, però què ha fet en relació a aquesta llei? Bueno, doncs, qüestió feta, tant se'ls ha posat en marxa, per exemple, organismes de promoció de la igualtat, que ho preveu la llei. Ja hi era, i no és un ent independent, com diu la llei del Ministeri. Independència en relació al propi Ministeri, a la pròpia administració, a poder a tenir iniciatives d'estudis, no? Que demostren la situació, de veure i de posar de relleu certes situacions. És a dir, un paper molt limitat que ja existia anteriorment i que a partir de la llei no s'ha potenciat massa, en el que podria ser com a element, no? També de demostrar a vegades mancances que preveu la llei en relació als propis ministeris. L'institut està dins del Ministeri d'Igualtat en aquests moments, no, vale? Llavors, tampoc a nivell de l'ajuda a les víctimes o de discriminació o d'assessorament, o que està basant, doncs no s'ha cobert, I, bueno, diríem que hi ha massa una satisfacció pel fet de tenir un instrument que no està mal, però que després, bueno, aquest instrument no és la fi, sinó que és el començament, i això és el que no... crec jo que no s'ha assumit prou. Sí. Sí, i fins a un cert punt, allò, bueno, el tema de quan obliga, que també estava objecte de discussió, no? Obliga a negociar, obliga realment a tenir-lo, i elaborar un pla d'igualtat vol formació, vol conscienciació, no és fàcil. Per tant, diríem, vale, no te resol tots els problemes, i quan s'incompleix, efectivament, no hi ha sanció, no hi ha seguiment. Bueno, clar que és un instrument que en alguns casos pot ajudar a avançar i en alguns casos està donant resultat, però no te resol sempre la situació. Hi ha mancances, i aquesta vessant de, bueno, molt bé, queda molt bé, tal, ho hem fet, però després...
I si estàs amb l'administració, no t'agrada funció, perquè això és que dius, els drets estan reconeguts amb l'administració de conciliació, ja no sé, de la jornada. Llavors tu li planteges, s'ha de portar l'igualtat per la llei, ets obliga. Oh, i si no la fem, què passa? Perquè aquí està tot reconegut. Què necessites fer? Si aquí hi ha les jornades d'estat, la pròpia ajuda d'estat, la conciliació està... Tot està reconegut, no fa falta fer-ho. Tampoc passa res, no? Jo crec que és una greu errada de la llei d'igualtat. Una greu errada. Com a mínim, si obligues a més de 250 treballadors a tenir la igualtat, llavors qui no el tingui, sancionat.
Sí, però jo, ja com una opinió molt, molt personal meva, veig aquí a vegades també la manca per part dels agents socials, per part de sindicats o representants de sindicats i així, que moltes vegades, bueno, seria un instrument que si apostessin a nivell de que, bueno, podrien, no? I clar que primer, prèviament, vol un diagnòstic. Jo estic d'acord que en alguns àmbits potser aquest diagnòstic demostra que no hi ha problemes i que realment la igualtat, doncs, és bastant efectiva. Pot ser, a veure, jo no pressuposo que en tots els àmbits, però en molts àmbits no. Per tant, bueno, anem a veure, anem a fer un diagnòstic de quina és la situació, perquè a més és la base fonamental. En el moment en què detectem els problemes és quan té sentit aquesta, però prèviament hem de veure, molt bé, la gent diu que no, bueno, anem a veure, anem a fer un anàlisi de quina és la situació, anem a veure els diferents llocs, en els diferents àmbits, en els diferents nivells, i anem a veure quina és la situació, i a partir d'aquí marquem-se, no? Si la llei una mica preveu, encara que no sigui allò, però que 40-60, per exemple, és un marc de referència equitatiu, anem a veure, per exemple, si es compleix o no en tots els àmbits. Per tant, és una mica aquesta tasca de fer veure la necessitat, i per part dels agents socials, doncs moltes vegades no s'ha impulsat aquesta necessitat. Per això et dic que és una acció de moltes bandes, no pot ser només l'acció d'una persona que estigui conscienciada. Necessita la col·laboració i la conscienciació, i aquesta vessant encara no està prou extensa. Sí.
Bueno, jo volia portar una mica la meva experiència. Soc delegada sindical a la província de Girona en l'àmbit de la sanitat pública.
Sí.
Tinc una companya amb la qual treballem conjuntes, que ella és la delegada sindical a la província de Girona, a la part privada de la sanitat. Llavors, nosaltres, jo, des que estic en aquest àmbit, fa 10 anys que treballo en la sanitat i fa qüestió d'un any que soc la delegada sindical. Llavors, no, jo no m'he plantejat mai fer un pla d'igualtat ni haver de promoure en el meu àmbit cap tipus d'aquest pla. En canvi, la meva companya que està a la sanitat privada sí que ho va poder a terme a Girona, en diverses institucions. Només et dic, nosaltres tot estem en el Tribunal Laboral de Catalunya quan alguna persona o algun col·lectiu de la sanitat, tant pública com privada, ens presenta una, encara que sigui per la conciliació familiar, qualsevol tipus de tema, encara que siguin homes, que no se'ls fa complir una llei. Per exemple, qualsevol tipus de problema, nosaltres ho portem al Tribunal Laboral. I allà intentem fer una conciliació de l'empleat amb l'empresa. Llavors, et puc dir que a l'àmbit de la sanitat pública, jo potser porto al Tribunal Laboral 10 casos l'any, la meva companya de privada porta una mitjana de 20 al mes. Llavors, jo, des del meu punt de vista, a la sanitat pública a la província de Girona, com ho porto, és que tot el que explicaves, abans de diferenciar el sector públic i el sector privat, jo tot el rato pensava en una cosa. És que per mi és tan bàsic i tan obvi, i es vulnera molt. Nosaltres, és que ja hi ha papers, tenim tot fet, i la persona que hi ha directament, per exemple, que està embarassada, doncs es compacta tot, no... Moltes vegades, evidentment, li comentes al director del centre, haig de donar lloc a tal dia, em ficaré vacances, allotjament, permís de allotjament, maternitat, tot compactat, i és que no hi ha pràcticament mai, no hi ha hagut cap problema.
Tinc entès que ara comencen a haver-hi problemes, no sé, tu potser ho podràs, a nivell de, per exemple, substituir baixes.
Això és un altre tema, també volia dir. Arran de la crisi econòmica la cosa ha canviat una mica, però no només en el sector públic, que potser jo ho he notat més, perquè en el sector privat sempre s'ha vulnerat més la llei, però en el sector públic ara comencen a fer això, no? Que com que no hi ha diners, es retallen segons quins drets. Llavors, aquí comença una mica a haver-hi problemàtica. Igual, però en el sector privat, per exemple, ens trobem molt, que molta gent no vol inclús denunciar perquè diu, almenys tinc feina.
Clar. Sí, sí, aquesta situació ara es dona molt
de, tenir, bueno,
de la por.
Els drets que realment se m'han de reconèixer i tinc tot el dret a reclamar-los, perquè almenys tinc
un sentit. Sí, jo estic molt d'acord amb aquesta distinció del sector públic i sector privat. Crec que és la realitat, que hi ha un abisme, en uns àmbits encara es nota potser segurament més que en d'altres, però aquest element ara de, per exemple, en el sector públic, trobo que és preocupant aquesta pràctica que en alguns àmbits està extenent més que d'altres, però que comença a existir, de no substituir, per exemple, les baixes per maternitat o certs permisos.
Ara mateix no substitueix res.
Vale. I això és molt greu, perquè clar, vol dir que vale, genera molta mala maror, fins i tot entre els companys, companyes, genera problemes, no? Clar, és un dret, però resulta que després... Clar.
Sí que t'haig de dir que també hi ha moltes diferències amb la gent que té una plaça opositada, per tant té una plaça fixa, aquella persona pot reclamar tots els seus drets que no perillarà el seu lloc de treball, en canvi gent que està entre però sí que és veritat que després quan tornes, per exemple, a la maternitat, et poden dir que no necessiten més els teus serveis.
Sí, sí, efectivament, estàs molt protegit en el moment de l'embaràs, en el moment que tens el permís, tal, aquest període. No se't pot fer fora, estàs protegit, però després quan t'incorpores pots tenir efectivament certs...
I es nota, eh? Moltíssim. Quan hi havia crisi, tot es substituïa, vull dir, persona que faltava una setmana hi havia una altra persona que treballava. Ara mateix, realment he dit que potser, no sé, de 100 persones que estan fent vacances, n'hi ha dos de substituïdes. Ni en cap sector, ni metges, ni infermeres, ni...
I això, tant al sector públic com privat igual.
Exacte. Però, amb la diferència del sector públic, en el sector privat t'aprenen més a l'hora de, ostres, si no fas tantes vacances, i si t'esperes i ara a l'estiu només fas un tros i després les agafes més tard, en canvi en el sector públic tens més facilitat de fer les vacances quan tu realment vols, que és el teu dret, fer aquests dies que tens de vacances marcats per mi.
Sí, i en general què penseu d'aquest avís, m'agradaria, d'aquesta diferència sector públic, sector privat? Com... perquè es va incrementant a mesura que...
Jo penso que tot això que ara són els dies, que surt molt últimament, que a Girona hi ha no sé quants funcionaris, que a Catalunya cada any augmenta més el nombre de classes de funcionariat. Però és que jo crec que és perquè la gent realment veu les facilitats que hi ha en aquest sector, no? Les poques ganes també de lluitar quan ho pots tenir més fàcil.
No, no, a veure, és que per la dona tots aquests drets els té, diríem, molt més fàcils i els pot realment exercir en l'àmbit, en el sector públic, mentre que en el sector privat, doncs, moltes vegades aquests drets són paper mullat.
En el sector privat hi ha una cosa que és molt clau, a compte de resultats i del benefici, no? Si ara en temps de crisi tot s'ajusta més,
sí, el que passa que, diríem, jo em plantejo, a vegades a la meva reflexió pròpia, de dir, bueno, és que també la dona ha d'assimilar que aquests drets que se li dona en un moment determinat, en un període, tal, i de flexibilitat, i així també, dones i homes en general, però vull dir que són drets que reparteixen i que reparteixen amb tothom i a la societat, però que d'alguna manera no s'hi ha de repenjar, vull dir que també ha d'assumir a vegades el dir, bueno, no n'abuso, no? Hi ha alguns àmbits, algunes qüestions que a vegades veus abusos, allò de l'inversió de la càrrega de la prova, per exemple, no? Hi ha alguns advocats que diuen, ei, aquí, al·lega discriminació, la via més ràpid és al·legar discriminació, perquè tal, perquè qual, no? Bueno, clar, és un instrument que hi ha, que és... I llavors, certs drets, llavors el perill de vegades abusar en un moment determinat, bueno, tinc això, tal, té conseqüències. Jo veig a vegades que dius, ostres, tal que ha costat això. I llavors, per un cas que una persona em fa un mal ús o tal, llavors ja sembla que, bueno...
Això també passa amb la llei
Tebar. De?
Violència.
Sí, sí, també.
Quantes vegades
també.
Quantes vegades hem sentit que les dones abusen, han abusat aquesta llei per anar a un divorci més ràpid. Quantes vegades ho hem sentit? Quantes vegades també ha
Llavors, ara hi ha casos realment de violència psicològica que costa molt de demostrar i respectar, i com que tothom n'ha abusat, tenim moltes víctimes de violència psicològica que la segueixen patint, bueno, o la segueixen patint, la segueixen patint, però no tinc l'ordre de protecció i hem hagut de passar un calvari perquè jutge ha dit que clar, perquè se n'havia usat tant, doncs que no es viu. I jo crec que és en aquest sentit també.
Què més? Teresa, què et sembla?
Sempre sí, l'he vist així, no? No, perquè també hi ha un altre interrogant, no? Com és que ens fixem justament en això, en aquestes lleis? És a dir, d'alguna manera, què deu estar passant que genera una llei d'igualtat, una llei de violència, i les sospites vagin cap a les dones? Quan tenim tantes altres lleis, no? No sé, s'està la foto, també pots divertir. També pots instrumentar tu i la llei, el que ha de garantir és que sigui un suport a una sèrie de coses. Algú ho utilitzi malament, estratègicament. Llavors, el tema de la sospita cap a les dones, jo no ho poso massa exagerat. A la situació de generar és que justament es trencar una mica aquests mites. No és perquè això no passi, no? O sigui, evidentment no és perquè no passi. La qüestió és que això qüestiona realment, substancialment, que hi hagi algun tipus de llei, potser no tenim la millor, per la violència, o algun tipus de llei per la igualtat, potser no tenim la millor, no, si no ho diem. Que els homes també abusen, no és arribat de trobar ara, perquè segur que ha causat determinades lleis en algun moment.
Sí, sí, no.
Si en el moment que protegeixes alguna cosa d'aquesta, segurament hi ha abusos, però això no hauria de... Si s'ha d'analitzar si és adequada o no la llei d'igualtat des del meu punt de vista, jo, com que no soc de dret, no ho dic, no així. O la llei de violència, no és molt ser més mòstic de treball, però en tot cas, si funciona no s'ha d'anirà per altres coses. No hauria sigut la llei de violència que va haver un mal vol votar. I jo tenia una pregunta de fer discriminació indirecta no n'hi ha? O sigui, una cosa és el tema del més explícit, és una pregunta, no ho sé. A nivell salarial, potser en llocs diferents doncs no hi hagi desigualtat, però altres, a nivell relacional i a més, per ells que la pública en el sector salut i el sector de salut és més proper, justament.
A veure...
El tema relacional, sí, discriminació sexual o discriminació per raó de sexe. No us n'escoltim, no us n'escoltim. Saps que dic que hi ha una part que té a veure amb allò que és inqüestionable, el mateix lloc, el mateix salari, no sé què, i una altra vegada.
Temes d'assetjament no us en trobeu?
No.
I jo quan
tinc aquesta
trobada, n'hi ha, sí, però fins i tot ni que sigui la discriminació de tracte o de relacional, no.
Jo estic a tots els centres cada moment. Llavors, clar, jo vaig passant a tots els centres que em passen, si hi ha alguna incidència, si alguns treballadors queixen, si hi ha passat alguna cosa, si jo m'entero, perquè ara ho veig també. Però des que jo hi soc, a la província de Girona, no.
I
tenim
un protocol d'actuació?
No, no, no,
no, no,
no,
l'actuació
que la llei obliga a tenir un tractament sexual.
Tenim com
s'hi ha donat fet i tot això funciona. Però a veure, també et parlo d'un àmbit potser més petit com pot ser Girona i alhora que això és la part. Perquè a vegades en els àmbits més petits que tothom es coneix com a poc, que el que diran i el que pensaran i el que... A vegades també influeix a les dones presents.
Algú més té experiències allò a nivell de plans d'igualtat o de...
Perquè tenim estudiants, gent que treballa, gent que estudia i treballa, tenim una coordinació, no?
Ja?
Per exemple,
Bueno, és que... No, a nivell de l'àmbit de la Unió Europea tampoc, eh? Ja és un àmbit que s'hagi cobert, o que s'hagi, diríem, aquí sí que hi ha el marc aquest de referència 60-40, allò com a marc de referència, que sí que es va incloure, i ho parlareu el proper dia, a nivell de les lleis electorals, no? A nivell de que es va fixar ja més la quota obligatòria, i no hi he entrat massa perquè la professora Ella Mola doncs, us en parlarà el dia que ve de la sentència també del Tribunal Constitucional i de més de tot el tema de quotes, però en general hi ha aquest marc de referència, però efectivament hi ha àmbits on tradicionalment diríem està cobert per dones i altres àmbits que tradicionalment estan coberts per homes, i ja hi ha doncs, una certa pràctica, no? I una certa tendència de que bueno, allò ho fa millor la dona i que l'altra...
Hi ha el tema sociològic,
sí.
És que solen els àmbits feminitzats diuen que a nivell de valor i el coneixement econòmic són menors. I llavors és com si s'hi limita la desigualtat inversa, no? És a dir, l'accés per homes a la educació o a la infermeria,
sí, però tot el que fa i té relació amb cura d'alguna manera sempre, no? Ja ho trobem des de la família, té la seva lògica històrica, no? De que d'alguna manera tota aquesta vessant més de tenir cura de sectors, treball més social, tal, doncs s'ha atribuït més com un rol quasi nat o... Llavors, bueno, tot això té també les... i trencar aquests estereotips, trencar aquestes costums que ja tenim moltes vegades, és a dir, moltes vegades hi ha, fins i tot a nivell d'empresaris, homes o dones, hi ha conductes que no s'assumeixen que són discriminatòries, és a dir, hi ha certes situacions en la que bueno, ni l'afectat, diríem, ni qui du a terme cert comportament no és conscient, no és voluntari la discriminació. Aquestes discriminacions poden ser totalment involuntàries. Per què? Perquè tenim una història, perquè tenim tot uns estereotips que ens venen ja des de petits, a vegades que assumim coses com a normals i que costa trencar.
Sí, jo crec que les pròpies dones, totes nosaltres, ja ens tiren pedres al nostre davant, no? Jo parlo sempre del meu àmbit, no hi ha cap persona del personal de neteja, no hi ha cap home en el personal de neteja i no hi ha cap dona en el personal d'operari.
Sí, però jo crec que costa.
Jo estic en el sector europeu, llavors, un dels meus objectius era reduir homes. Les dones diuen, és que no ho netegen bé. Les dones diuen, és que no netegen prou bé. I els homes, evident, diuen, o les dones mateixes, és que no tinc prou força per canviar el lloc, no, per ser un operari. Nosaltres mateixes ens limitem a segons quines feines, jo penso.
És veritat. És veritat i moltes vegades, doncs diríem, assumim nosaltres mateixes, no? Que bueno, siguis... a vegades assumeixes que, ostres, allò t'impedirà, si accedeixes a aquest càrrec de responsabilitat o de més responsabilitat, doncs t'impedirà, doncs això, a nivell de la família... O sigui, que tu dones prioritats a vegades a àmbits, sigui més de familiars o de pares que tens potser en una situació. És a dir, és la primera ja, la dona moltes vegades que li surt l'iniciativa de dir no, això ja ho faré jo, no? En lloc de dir, no, no, aviam, conjuntament, aviam, intentem, no? Bueno, és una actitud que tampoc es trenca d'un dia per l'altre, no? O això, atribució a nivell, home, és que tu, que fresca, que tal, que no sé què, que el teu fill, bueno, ja hi ha el seu pare, no? Però és que ens costa assumir-ho moltes vegades a nosaltres mateixos, i ho dic per pròpia experiència, us ho asseguro. Però bueno, no deixa, no, que hi ha instruments, que hi ha avenços, que hi ha una situació, no, en la que cal continuar lluitant-hi, continuar, i que el camí transcorregut ha estat, jo crec, molt important en aquests darrers anys. Vull dir, ara no ens podem conformar, no n'hi ha prou, hi ha moltes coses que encara no funcionen, hem de ser conscients on estan les debilitats, hem de ser conscients, perquè si no, una mica el que tu deies, no? Sembla que ja tot està bé, no s'ha de fer res més. Doncs també aquí a la universitat també en tenim exemples, Teresa, ja no cal, ja està. Aquí també, a la universitat hi ha tothom, ja hi ha catedràtiques, ja tenim una rectora, què més volem? No? Per tant, bueno, no tot s'acaba aquí, i malgrat els avenços, doncs encara hi ha camí, i una mica és allò, no? Moltes vegades som nosaltres que hem de veure que certes debilitats estan en concepcions nostres, o en certs rols o papers que ens hem atribuït a nosaltres, i que a vegades, doncs, bueno, fer entendre a l'altra persona i veure, doncs, que certs permisos, doncs és molt millor compartir-los, i que certes actuacions poden tenir conseqüències al futur amb la seguretat social i amb la jubilació i amb tal i amb qual, bueno, doncs també són temes a vegades a posar-los sobre la taula. Bueno, doncs gràcies.
A disposar.
El tema legal sempre és com una mena, no? Tu ens ho has fet com molt bé, sí? Molt directe, o sigui que realment...
Ho has entès, Teresa, tu que dius que el legal, el jurídic no és el meu?
Deixo estar la meitat, eh? No, per això, que ha anat molt bé, i de fet és la primera conferència, i ara en tenim diverses, no? Que aniran, doncs, prenent el tema, i que podem continuar, almenys nosaltres, i segur que et pots escapar benvinguda, que podrà anar continuant en mirada, que si no aprofitarem tot el que vulguem cada una de les conferenciants que tenim, no? Perquè està molt bé fer-ho d'una manera molt bona.
No, i és important això, que també cadascú a les seves experiències i pugui compartir, no? Perquè és això, cadascú té la seva pròpia experiència o reflexió o idees, no? I enriqueix, bueno, doncs tot el que es pot anar fent en aquestes sessions. Jo us agraeixo la invitació i l'haver estat aquesta estona amb tots vosaltres.